totes aquestes dades, què és el que Europa ha intentat acotar i és el que Zuckerberg diu que va en contra dels seus propis interessos. Veurem com acaba aquesta disputa, que ja fa pràcticament un any i mig que va arrencar i que continua aquest pols en marxa entre Zuckerberg i la Unió Europea. Professor Castellà, que vagi molt bé. Una abraçada. Gràcies per ser-hi.
Una fota abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Jordi Castellà Roca, que és professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, membre de la Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades i també del CiberCat a casa nostra. Hem arribat al punt de les 9 del matí. De fet, em passa pràcticament un minut. Obrim el temps de tertúlia. Avui amb en Josep Maria Brunet, amb la Montserrat Nebrera i en Joan Serra, just després de la publicitat aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, un temps de tertúlia amb en Josep Maria Brunet. Josep Maria, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara anem amb el rei, i amb el rei emèrit, em refereixo, i amb aquests diners que estaven a l'illa de Jersey, que hi eren, però... Bueno, que no, anava a dir que hi eren, però no hi eren, no. Que hi eren, però que hi van deixar de ser, i que havien de ser per ells si mai els necessitava, però que sembla que mai els va necessitar. I allà estem, sí. Però vaja, ara hi anem i...
Molt bé, molt bé.
Ara hi anem i m'ho expliques. Montserrat Nebrera, com estàs? Molt bon dia.
Ben tornat al programa. Moltes gràcies.
Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Escolta'm, usuaris de Facebook a la sala, quants n'hi ha? Tu tens Facebook, Josep Maria?
No, la veritat és que no sóc un gran usuari de les xarxes.
No, a veure, jo en sóc, no el faig servir gaire per res, però les meves dades estan en mans de Zuckerberg.
Jo crec que la nostra generació, Pol, tots ens vam crear compte de Facebook i ens passa el que tu acabes de dir, que és que no el fem servir. Almenys a mi és el que em passa, jo l'havia fet servir en el passat, però ja fa uns quants anys.
Però no? Allà està, eh?
Allà sí, està obert i tots sabem quines conseqüències té que estigui obert, no?
I té una vida pròpia, almenys el que jo tenia, que el vaig començar quan estava en política, el portava jo, uh-huh. En un moment determinat, pel que sigui, vam oblidar les dades de com s'entrava, he estat incapaç de donar-me de baixa. És a dir, a mi m'agradaria donar-me de baixa perquè té vida pròpia, la gent escriu coses, parla de mi... Pel que em diuen, eh? Perquè és que jo no hi puc entrar i no he sabut mai... Tothom em diu, és fàcil, tu truques allà, envies un correu... Dic, sí, però tinc que enviar un correu amb unes dades que no tinc i, per tant, se suposa que sóc jo, però... O sigui, em sento realment segrestada, fàcticament.
Aquest és un tema derivat, que és la pervivència dels perfils a les xarxes socials, dels quals no se'n fa ús perquè hagin caducat o pel que sigui, però que continuen.
Allà està. Allà vius. Allà està.
Ja, el Joan feies aquesta referència, dius, hi ha molta gent de la nostra generació, per entendre's, digue, jo abans ho deia, no? A partir dels que ara tenim de 40 anys en endavant, per entendre's, no? Hi ha molta gent que en fa 20 aproximadament es van fer aquest compte de Facebook, que després els pares d'aquesta generació també el van fer. Ho dic perquè Facebook té una particularitat, que és que, si bé les xarxes socials són un fenomen transversal dels més joves, Facebook no és un fenomen transversal dels més joves, és un fenomen transversal dels grans i una mica més grans. És a dir, els 2.900 milions d'usuaris que té Facebook arreu del món són adults, diguem-ne, adults que tenen o que tenim una vida amb interessos i amb calarons, bàsicament. No?
De fet, els joves riuen quan diuen, ostres, tenen Facebook.
Els que som del món del periodisme sabem perfectament el valor que encara té Facebook per atendre un determinat públic, ara en feies una radiografia gairebé per edat, no? Que és un públic objectiu de consum d'informació i nosaltres... com els peixaters a la parada del mercat, i posem els nostres productes. I això continua tenint un marge decreixent d'audiència per a tots els mitjans.
Ho dic perquè sovint, i especialment les persones més grans, quan senten a parlar de coses que tenen a veure amb les xarxes socials, tenen una certa tendència a desconnectar pensant que allò no va amb ells, tot i que tinguin Facebook i utilitzin el WhatsApp a diari, per exemple, per si algú ens està escoltant i no ho sap, WhatsApp és del mateix propietari que és Facebook, i com deia el professor castellà quan ara estàvem parlant, tu WhatsApp sí que en tens, oi, Josep Maria?
Sí, això sí.
Doncs, sí, però...
Com que parleu de generacions en aquest terme, doncs jo sóc del baby boom, aquell famós, no?
Sí, però fixa't una reflexió que a mi és el que m'interessava d'aquest tema i vull que en parlem una mica. Quan us he preguntat si teníeu Facebook, en el teu cas, per exemple, Josep Maria, la resposta ha sigut: jo no tinc Facebook perquè no faig servir xarxes socials.
No sóc un gran usuari.
No n'ets un gran usuari de les xarxes socials, però sàpigues que ets usuari de la tercera xarxa social amb més usuaris del món, que es diu WhatsApp, i que té 2.000 milions d'usuaris al món. Ho dic perquè hi ha molta gent que estan en el món de les xarxes socials sense ser conscients que estan en el món de les xarxes socials.
Ja. Saps què passa? Que jo ho utilitzo molt per missatges, però no elaboro doctrina, per entendre'ns. No?
Sí, no. És a dir... no ho deia en aquest sentit, eh? Però ho deia perquè a vegades, quan apareixen aquestes notícies, no, com ara Zuckerberg, clica a Europa, que o ens dona aquests, o li permet fer servir les nostres dades com vulgui, o marxarà d'Europa... No estem parlant d'una cosa que afecti a quatre nanos joves que pengen vídeos per fer el simple internet, i quan dic el simple ho dic en el sentit amable de la paraula, diguem-ne, per divertir-nos, sinó que estem parlant d'una cosa que ens afecta als adults i a tots els europeus. I això ja té ja és un salt, no? Diguem-ne, ja és un paradigma diferent, per entendre'ns.
Sí. El que passa és que jo no sé si realment qui vulgui utilitzar, per exemple, WhatsApp, per fer-se una idea de la humanitat, posem de la humanitat de Catalunya, de la humanitat d'Espanya, si realment pot arribar a conclusions gaire científiques, o li passarà el que li passa a les enquestes del CIS, que és que rara vegada l'encerten, no? Alguna vegada sí, al tanto, que és gent preparada, però amb una cuina... Ara no vull sortir de tema, però el que vull dir és que quan és tan ingent la quantitat de dades que s'acumulen, després la interpretació també té els seus secrets. I no sé si... Sí, la por genèrica que té molta gent, no?, a ser controlada, té una base, perquè potser aquest suposat control a través de les xarxes el que és una red de confusió per qui vulgui utilitzar-les. No?
No estaria gaire d'acord amb el que diu Josep Maria des d'una perspectiva concreta. Entenc que individualitzadament, probablement la major part dels mortals, poc importants, no haurem de patir. És a dir, com a individu concret respecte del que li passa i on va i de més. Tot i que això és traçable en les xarxes socials. Però el que jo és que vaig dirigir una tesi doctoral justament sobre aquest tema, sobre d'una banda el dret a l'oblit, d'altra banda el Big Data i d'altra banda el nostre consentiment, quan cada vegada que cliquem I agree, doncs què és el que fem, no? I clar, vaig quedar esfereïda, perquè des del punt de vista escala, des del punt de vista macro, sí que és veritat que la utilització d'aquestes dades agregades permeten diferenciar perfils, no solament de consum des del punt de vista econòmic, que això segurament a Zuckerberg li interessa molt, però fins i tot la influència sobre els perfils sociològics i, per tant, també polítics, i la determinació del que es diu segmentar la informació que t'arriba, de manera que aquesta sensació que tenim de que es va barricalitzant la nostra manera ideològica d'entendre la vida i aquestes fronteres cada vegada més insalvables entre persones venen determinades, entre altres coses, per això. Perquè solament retroalimenten els nostres perfils. Bueno, això ja ho sabeu, no? Però ho vaig veure, això que dius científicament, tot el científic es pot fer una tesi doctoral que té bàsicament un component jurídic, no? Però jo vaig quedar esfereïda del que consentim al llarg de la nostra vida i de l'efecte que té.
Fixa't que el professor deia, Tora, imagina't, per exemple, que a Europa es pogués fer com als Estats Units, que és que Facebook pogués cedir les nostres dades a una empresa, per exemple, que es dediqui a vendre assegurances mèdiques, i que aquesta assegurança mèdica tingui accés al meu perfil de WhatsApp, on jo hi penjo la meva vida. I la meva vida, deia el professor castellà, pot ser que sóc una persona a la qual m'agrada molt fer esport i passo el dia penjant fotografies fent esport, o puc ser una persona amant de la nit, per exemple, i que em passo el dia penjant fotografies de les meves farres nocturnes, i que aquella empresa que m'ha de vendre una assegurança mèdica, per exemple,
la prima serà
tingui
diferent,
aquesta informació...
Sí. O la contractació laboral.
Sense que jo ho sàpiga.
O la contractació laboral, que ja està.
Vull dir que estic posant l'exemple que posava el professor castellà. Vull dir que el que hi ha en joc és això. I jo, com a usuari, Joan, l'única cosa que estaré fent és penjar fotos del dia que surto a córrer o del dia que surto de festa pels amics, diguem-ne.
Sí, sí, no, que té una transcendència. Deia que té una transcendència majúscula, perquè, per explicar-ho fàcilment, no? És com si agaféssim la nostra intimitat i la poséssim en un aparador. La nostra intimitat no es transmet al gran públic, però la nostra intimitat és gestionada per grans corporacions que en fan un negoci d'això. És una manera senzilla d'explicar-ho. Això és el que fa Facebook amb les nostres dades, i aquesta és la seva font principal de negoci, la gestió i venda de les nostres dades. I aquest és el moll de l'os de la discussió que estem tenint en relació al que ahir... aquesta, jo diria, amenaça o xantatge, no?, que va fer Zuckerberg a Europa per si no canvia l'actual situació per a Facebook, o per a Meta, més ben dit, no?, que és la nova marca de Facebook.
Digue, Josep Maria.
Sí, estem parlant tota l'estona, veieu, jo crec, de la qüestió del consum, de l'utilització de les dades per extreure conclusions sobre models socials de vida. I a mi em preocupa més una altra cosa, respecte del control de les poblacions. Jo, dit d'una altra manera, jo preferiria ser l'amo d'una cadena de televisió que tenia accés a aquestes dades acumulades. Estic segur que a l'hora de conformar l'opinió pública i, en definitiva, doncs, ser capaç d'organitzar un moviment a favor d'una cosa o d'una altra o en contra d'un objectiu concret, la creació d'opinió és molt més efectiva a partir d'un mitjà de comunicació ambiciós, per entendre'ns, més que l'acumulació, que és molt útil, sí, per les qüestions que esteu dient, no? Una assegurança mèdica, no? Per exemple, com es pot orientar, com es pot oferir al mercat, quines tendències hi ha, què sé jo, ara que hi ha indústries que estan en un moment de gran canvi, com és l'automòbil, no? Doncs què té més futur, la benzina, el gasoil s'ha acabat, tothom tindrà instal·lació elèctrica, però a l'hora de generar corrents d'opinió, ostres, una bona televisió amb capacitat de penetració i, clar, amb
Josep
mitjans
Maria,
econòmics importants...
Ets molt romàntic. Ets un romàntic. I tant de bo fos veritat. Però jo crec que si el Rubius...
És un gran debat, aquest.
Si el Rubius fes campanya per un partit polític, ja t'asseguro que el mitjà de comunicació bo contrastat. Pensa que un dels grans reptes del segle XXI és com lluitar contra una cosa que, a més, es va instal·lant fins i tot i va perjudicant els propis mitjans de comunicació, entre cometes, seriosos, sí, que sí. Són les fake news. Com es fa per controlar la velocitat amb la que van emetent aquestes xarxes notícies falses? És a dir, si tu tens, jo què sé, un Donald Trump, que té 30 milions d'euros per fer, què, campanya en una tele, a la Fox, o agafar, no sé què, trolls russos per dir no sé què.
Que no cal anar a la Fox, a la campanya electoral en la qual Vox va entrar al Congrés per primera vegada, es va fer un rastreig i es va veure que Vox estava pagant molts diners a Catalunya perquè apareguessin determinades informacions en forma de publicitat de coses que li interessaven en aquell moment.
I
no estic dient res que sigui il·legal, vull dir, estic dient senzillament, diguem-ne, l'ús que en va fer un determinat partit polític, com en fan tots els partits polítics, diguem-ne, de la xarxa social.
A l'influencer.
Ho dic per no portar el debat gaire lluny d'aquí, diguem-ne.
No, però mira, un exemple contrastable i que té vinculació amb els Estats Units i una reflexió de fons. L'exemple contrastable. A les eleccions que guanya Donald Trump, el mitjà de comunicació que va tenir influència i que després ha despertat investigacions per l'ús fraudulent de les fake news va ser Facebook. És a dir, a Facebook es van crear un volum d'informació enorme, de forma beligerant, en el duel entre republicans i demòcrates, que va beneficiar Donald Trump, carregat de fake news, i que va omplir i mobilitzar aquesta Amèrica profunda cap al vot, i que va permetre a Donald Trump guanyar les eleccions. Això és un fet contrastable. Això va passar i hi ha hagut investigacions posteriors al respecte, per veure'ns fins a quin punt té poder la utilització de les nostres dades per crear perfils i, per tant, destinataris als quals destinar informacions o fake news. I una altra qüestió, més de reflexió de fons per als que treballem diàriament en els mitjans de comunicació. Tenim un problema, perquè nosaltres ens posem en determinats aparadors, que són les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, fins i tot en el recorregut que tenen les nostres informacions per WhatsApp, i allà hi ha un equilibri entre els grans mitjans de comunicació, els mitjans que són rigorosos en la informació, que treballen aquesta informació, i portals que no tenen cap consistència i que divulguen fake news. I a vegades, no dic a vegades, segurament diàriament, tenim la professió, té una dificultat manifesta perquè el lector pugui discernir què són informacions rigoroses i contrastables i informacions que responen a les fake news i són portals fantasma. I això ho veiem repetidament. Nosaltres, fa algunes setmanes, al nostre diari vam comprovar que totes les nostres informacions anaven a parar reproduïdes i traduïdes al castellà a un portal amb seu a Madrid que no tenia cap vinculació amb nosaltres. Perquè us feu una idea del volum de capacitat de fer mal i de transmetre informacions que no són pròpies, no? Que ara mateix tenen les xarxes socials.
Ens importa molt el concepte de fake news i, en definitiva, no? les xarxes com a vehicle de falsetats. Però és que jo crec que no cal ni mentir. És a dir, qui vulgui, qui tingui un projecte d'orientació social i diners per mantenir-lo, jo segueixo, amb això direu que sóc un clàssic, no? Però pensant que no cal recolzar-se amb la mentida. N'hi ha prou amb generar tendències, amb generar modes. Jo crec que la manipulació psicològica a través de mitjans de comunicació fa innecessària la mentida. N'hi ha prou amb la manipulació.
Sí, el que passa que, saps, jo crec que segurament el debat de fons, diguem-ne, d'aquest pols que està plantejant-li Zuckerberg a la Unió Europea, jo crec que va molt més enllà, perquè ja no entra en el debat de la mentida, sinó que entra en el retrat robot de les nostres pròpies dades reals sobre la nostra vida, que Zuckerberg, recordem que és un senyor que ara li està plantejant un pols a la Unió Europea i que el seu propi país va acabar declarant en una comissió davant del Congrés dels Estats Units, perquè a través d'una empresa que es deia Cambridge Analytica es va demostrar que havia guardat la informació sobre les tendències polítiques amb nom i cognom de ciutadans de tot el món, però concretament sobre els Estats Units, per després utilitzar aquella informació sobre en Pol Marçà està en aquest partit, Montserrat Nebrera està en aquest partit, Joan Serra està en aquest partit, i així amb les dades de tots els usuaris per modificar el vot davant de campanyes electorals. És a dir, el pols que està mantenint Zuckerberg amb la Unió Europea per fer el que ell cregui convenient amb les nostres dades d'acord amb la legislació nord-americana és un senyor que ja va acabar per l'ús de dades personals en una comissió davant del Congrés dels Diputats i amb aquella empresa, Cambridge Analytica, tancada. Estem parlant d'això, eh? Vull dir, no de fake news o d'inventar-nos històries.
Estem davant dels nous sàtrapes.
Sinó de classificar-nos i vendre'ns a nosaltres com a mercaderia, com a personetes, diguem-ne.
Les noves formes d'esclavisme no seran com les que van conèixer ni ens maltractaran des del punt de vista físic, com a mínim el primer món, que és el que els interessa des del punt de vista de l'agregació de dades. Però són els nous amos del món des d'aquest punt de vista, perquè al final la informació és fonamentalment poder. I aquest senyor ho sap. I jo diria que si algú analitzés, segurament no ho faran, però analitzés el seu perfil psicològic, pareixeria quelcom semblant a un sociòpata. També per la seva vida sembla que ho era, no? Però aquesta voluntat compulsiva de controlar què és el que som, que va més enllà de qualsevol mena d'ambició personal de construir un imperi, que és molt legítim, que també n'hi ha d'altres menes, alimentaris i tèxtils i de més, no? Però jo crec que hi ha un component sociòpata i, al mateix temps, un nou perfil en la manera de desenvolupar i exercir formes de poder absolut, que ja no, que, clar, no, ja no acceptaríem en el primer món, però hem acabat, d'alguna manera, consentint amb aquest consentiment que donem a cadascuna de les xarxes quan diem sí, sense haver mirat el llençol de 2 quilòmetres que hi ha al davant i que et diu, sap vostè que està venent una miqueta de la seva ànima al diable i li sembla que és poquet i no passa res, però totes les miquetones agregades són molt importants?
Excluïu la possibilitat de l'error en la interpretació de les dades? És a dir, no creieu que l'acumulació d'informació pot portar també a la ebrietat?
Sí,
dir,
no.
Per l'algoritme crec que no, eh? Per l'algoritme...
El viatge, Josep Maria, evidentment hi pot ser, sí. Però el fet és que ja l'hauran venut. En viatge o no, és a dir, el viatge, diguem-ne, afectarà la rendibilitat que li vulgui donar l'empresa que les hagi comprades, aquelles dades, per allò que en vol fer. Però el que hi ha de fons en el debat és el fet que puguin vendre aquestes dades.
I que es venen, la qual cosa vol dir que algú n'està traient profit. No? Ja. Si no es vendrien.
Jo penso en les imatges del Capitolio, no? Aquell 6 de gener. I com es va generar la corrent que va significar que una colla de brètols irrompís allò a la Càmera de Representants i, doncs, en fi, produís aquell resultat. Realment, a qui va posar en marxa aquella, diguem-ne, iniciativa, el va beneficiar? És a dir, jo insisteixo en que crec en un altre, en fi, en un altre tipus de percepcions, que, no? En el món del consum serà sempre molt bo acumular informació, però en el món de la política, ostres, no sé, jo crec molt en conceptes que potser, en fi, tots hi anem perdent la fe, no? Com és la intuïció, la llibertat, totes aquestes coses, penso que, en fi, amb l'individu, en definitiva, no? Amb la racionalitat. Doncs hi ha gent que pensa que en Trump tornarà i que, en fi, precisament perquè té aquest cert control sobre aquestes armes. I jo penso que el dia de l'assalt al Capitolio aquell home va acabar la seva carrera política, probablement. Ho desitjo, però a més penso que té moltes possibilitats. Per tant, jo entenc que des del món del dret i des del món de la política s'ha de vigilar perquè no acabem amb una societat hipercontrolada, però tinc una gran fe en l'individu, en la persona. I crec que si hi ha batalla, la guanyarem, els que creiem en això.
Que no decaigui mai l'esperança. Això també, jo crec que estem tots d'acord i lluitarem fins al final.
De moment, la batalla, diguem-ne, qui l'està mantenint és Zuckerberg amb la Unió Europea, veurem. A vegades hi ha coses que passen una mica, a vegades allò que es diu de justícia divina, i abans li preguntava al professor Castellà si la xarxa socials ens escolta, perquè més d'una vegada aquí a la redacció ens va passar abans d'ahir que un company estava parlant d'una persona en concret per un tema, diguem, relacionat amb l'àmbit laboral d'aquella persona i automàticament va començar a aparèixer publicitat en el telèfon mòbil, vinculat d'una manera molt específica a aquella conversa, i jo no sóc conscient amb cap d'aquests consentiments d'haver dit al meu telèfon que m'escoltés amablement, però dedueixo que em va escoltar, i no sé si avui Isaac ho sabia, però aquesta nit es veu que s'ha actualitzat el WhatsApp, i just quan l'ha obert m'ha dit: hem actualitzat la política de dades, si vols saber-ne alguna cosa, clica aquí, just abans d'entrar. I això ha passat, vull dir que vagi per endavant, que no sé si sóc l'únic, però sapigueu que l'endemà que es fes públic, Zuckerberg li demana a la Unió Europea poder fer el que vulgui amb les nostres dades. WhatsApp, que és seu, s'ha actualitzat i comunica a tots els europeus que hi ha hagut un canvi a la política de dades. No feu com jo, que he fet acceptar sense llegir el que hi havia dins, perquè al capdavall el que hi ha en joc és això. Escolta'm, vull parlar de la sequera que estem tenint a casa nostra. D'aquí uns minuts saludaré el Marc Prohom, que és el responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, i de l'Enric Velasco, que és el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Abans de parlar amb ells, però, Josep Maria, a veure, que t'ho he dit en començar, i tinc ganes que ens expliquis això perquè ho entenguem. A veure, el rei emèrit va disposar d'uns diners en un compte al paradís fiscal de l'illa de Jersey durant molts anys,
sí.
Però mai sí. En va gaudir o va fer cap moviment per sí. Tocar-los, i per això ho sí. Arxiva, o vol arxivar-ho la fiscalia, no? Això seria una mica sí. El titular seria aquest.
Sí, sí. Bueno, saps què passa? Aquests diners van tenir dues etapes, i la primera estava en mans d'un senyor que es deia Prado i Colón de Carvajal, que va ser condemnat en aquells processos de Kio, i a partir d'aquí es va canviar d'estratègia en la gestió. I es va, en fi, instal·lar un trust a les Isles del Canal, sí. I amb altres mans, que són les d'una persona. Si heu vist la pel·lícula Chinatown, potser us evocarà algunes escenes d'aquella pel·lícula d'en Polanski, perquè la persona que va controlar aquest trust és una persona que avui dia està en un geriàtric, i que quan els fiscals l'han anat a veure, com en Nicholson, que també fa gestions similars a Chinatown per descobrir en aquell cas un frau sobre l'aigua en una ciutat, doncs resulta que es troba amb un vellet amb el que no, ja no se li pot preguntar res. Doncs, clar, a partir de 2004 això està en aquestes mans, i els fiscals no troben rastre de que el rei emèrit en fes disposició d'aquells fons, que havien començat a acumular-se als anys 70, sí. I la fiscalia, amb aquest últim informe, el que diu és que, en fi, que eren una bossa d'estalvi per si el rei, doncs, havia d'afrontar, no?, una iniciativa inconstitucional, en definitiva, si fos derrocat.
Sí, l'origen, per entendre'ns, entronca una mica amb aquella explicació dels quartos de Pujol a Andorra, no?, diguem-ne, que estaven allà sí. Per si algun dia passava alguna cosa a Espanya, diguem-ne, i s'havia de sortir d'Espanya, que Joan Carles tingués uns diners.
Sí, estava vist aquest paral·lelisme, perquè, a més, fa una certa esgarrifó, però fa pensar en les persones que portaven la conducció del país a altíssim nivell durant aquells anys, doncs la por de fons que tenien ells i el seu entorn sobre quina pogués ser l'evolució del país que els hi fes tenir que, en definitiva, marxar. Però
en aquell compte, quants diners hi va haver? És a dir, en aquest trust, diguem-ne, jo dic compte perquè tothom ens entengui, per fer-ho planer, diguem-ne.
Dipòsit,
En aquest dipòsit... a les Isles del Canal, això, l'illa de Jersey.
Jersey, sí.
Quants diners hi havia per si el rei mai hagués hagut de fer-ne servei, l'emèrit?
S'ha dit uns 10 milions d'euros en algun moment, però clar, jo suposo que no és massa fiable la xifra, que podria haver tingut oscil·lacions. I, per tant, aquests 10 milions es veu que es refereixen a un moment en què els fiscals han pogut concretar l'existència a data concreta d'una quantitat. Però estic segur que hi va haver oscil·lacions, perquè devien dependre de molts factors. Inicialment, les aportacions eren, en fi, de persones i entitats que volien, en definitiva, que la monarquia s'instal·lés a Espanya i que tingués estabilitat. Així s'explica.
I a partir del 2004, què passa amb aquests diners?
Si hi havia altres interessos, doncs no sé si ho acabarem descobrint.
Difícilment ho sabrem. I a partir del 2004, Amb aquests diners, què passa? Desapareixen o és la figura de Joan Carles que deixa d'estar vinculada amb aquest trust i aleshores, per tant, els diners s'hi hauran quedat o no, però ja no tenim com a beneficiari Joan Carles I? Què passa el 2004?
Doncs heu utilitzat la paraula dipòsit i doncs, tot porta a pensar que tenia aquesta naturalesa perquè al rei no se'l vincula en cap moviment. En tot cas, els fiscals fan un afegit en el sentit de que encara que hi hagués hagut algun moviment, no tindria l'entitat suficient com per constituir un delicte fiscal. Aquí, i la veritat és que no sé com arriben a aquesta conclusió, però fan la menció com dient, bueno, si es va tocar alguna cosa, devia ser poc rellevant.
El delicte fiscal, que són 120.000 euros, quantitat, Josep Maria, sí. No me'n recordo, que són 120.000 euros el delicte fiscal?
Sí. Sí, sí, sí. 120.000 per anualitat, diguéssim.
Sí, sí, sí. És a dir, que sí. Si hi ha hagut moviments, diguem-ne, eren inferiors a retirar 120.000 euros anuals, per entendre'ns. No està mal, també t'ho diré. Clar, si hi havia 10 milions, 120.000, doncs no li feien ni pessigolles, diguem-ne, al dipòsit, eh? Però, bueno, ja és una xifra.
Segurament, en altres... No sé el 2004, que és quan s'inicia, però segur que n'hi va haver més en algun moment. I sí, va haver moviments i podia haver també menys, però la fortuna de l'emèrit a l'estranger no es reduïa a 10 milions, com hem pogut veure, encara que només sigui per la prodigalitat amb la seva amiga Corina, no?
Ara, en tot cas, el que sembla, Josep Maria, és que es va tancant, diguem-ne, allò, el cercle d'amenaça que s'havia anat bastint al voltant del rei emèrit, diguem-ne, sembla que es va tancant i favorablement amb ell, diguem-ne, no? Tota la investigació de la branca Corina, diguem-ne, ja la donaríem per liquidada i favorablement al rei, diguem-ne.
Sí. Aquesta altra part... Hi ha un assumpte pendent, no?, a Gran Bretanya, no?, al Regne Unit, i que això ja veurem, perquè, fixa't, jo crec que el gran debat que coronarà i aquesta qüestió, al final serà sobre la inviolabilitat o no. És a dir, i això té que veure amb el procediment que hi ha a Londres per denúncia de la tal Corina. El rei, jo crec que aquí, a Espanya, des d'aquest punt de vista, el que fa referència a les seves actuacions mentre portava la corona posada, jo crec que la previsió constitucional operarà. És a dir, crec que per tot allò que pogués haver fet durant el seu mandat com a rei, encara que fossin decisions de la seva vida privada, el faran no perseguible. Sí. Aquesta serà la interpretació i aquesta és la d'aquest borrany del Ministeri Fiscal.
Però és no perseguible aquí, no? El cas està obert al Regne Unit. Aquest no perseguible per això... també afecta al Regne Unit?
No necessàriament, per això et dic que el tanto amb aquesta cua, perquè li pot complicar una mica més la vida, inclús doncs, acabar sent un factor que li faci decidir si torna a Espanya o no, com acabi el de Londres, no el d'aquí. Però el d'aquí jo crec que de tota la perspectiva és favorable a que es pugui arxivar, i jo et diria que és així pràcticament des del principi. Pensa que ell ha pogut fer regularitzacions fiscals i que Hisenda ha sigut magnànima. I jo crec que tot condueix a que, doncs, al final, per entendre'ns, no?, de tots aquests procediments, no impedeixin que pugui tornar en un moment determinat. Jo crec que, a més, el propi govern, que sobre el que s'ha especulat molt, si havia ajudat o no havia ajudat, jo crec que també li vindria bé poder tancar aquest capítol i que, en fi, si el rei estigués a Espanya o en un altre punt, s'ha parlat molt de Portugal, per exemple, doncs que on no hi hagués en el dia a dia motiu per l'escàndol i el conflicte, però sí que pogués ser, diguéssim, un punt final d'una història de la que es vol passar pàgina, estic segur, des del propi govern. I posar l'accent, pensa que cada vegada que es parla de l'emèrit et trobes amb algun ministre o el propi president del govern que el que fa referència és al seu fill, com dient, bueno, no me hable usted del pasado, no? Que esto ya lo estamos arreglando.
A veure, Joan i Montserrat.
Sí, d'acord amb en Josep Maria, parlava d'Hisenda i com va ser magnànim amb la actualització, no?, de la situació fiscal del, del rei emèrit. Jo hi afegiria aquí dues qüestions més, que és el paper del govern primer en la seva marxa d'Espanya i després la no intervenció de les Corts, és a dir, les comissions d'investigació demanades per l'oposició al Congrés dels Diputats, com els grans partits del bipartidisme espanyol, han tancat la porta a això. Jo crec que hi ha hagut un tancament del conjunt dels poders de l'Estat per evitar que la situació del rei emèrit es compliqués i com deia en Josep Maria encertadament, la resposta oficial sempre mira cap a Felip i la seva capacitat de transparència, per bé que, recordem-ho, el procés de transparència de la corona anunciat pel mateix Pedro Sánchez, d'aquells moviments o d'aquells anuncis de moviments, no n'hi ha cap concreció a dia d'avui.
Montserrat.
Bueno, hem de recordar que fa poc el Tribunal Constitucional ha tombat la regularització que es va practicar en raó de les disposicions adoptades pel aleshores ministre d'Economia i Hisenda Montoro, entenent que era un abús respecte sobre la llibertat, abans parlava en Josep Maria de la llibertat de les persones respecte dels diners que tinguessin a l'estranger. La qual cosa no sé com queda, és a dir, tota la gent reinclòs que ha regularitzat, no sé si és que el, no sé què els han de fer, que els han de tornar els diners que estava a fora, no ho sé perquè no sé quina és la part executiva d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Respecte del de el que li passa al rei emèrit, evidentment les posicions des del punt de vista polític són dos clarament enfrontades. La corona com a institució és poc transparent i, per tant, s'implica també a la figura de l'actual rei o les malifetes que es demostrin en el rei d'Espanya o que puguem ensumar que es van produir o que, evidentment, analitzem amb ulls, com diria el president Benach, amb ulls en un context diferent del que es van produir, perquè el tràfic d'influències ja sabem que fins i tot va construir grans fortunes catalanes, jo què sé, com la d'en Francesc Cambó, perquè en aquell moment fer tràfic d'influències era una demostració de la capacitat, de l'enginy de les persones que les feien. No? El tràfic d'influències significava aprofitar les influències per poder treballar. Ara és un delicte, abans no ho era. Com tantes altres coses, com el delicte mediambiental, que abans llançar una rentadora, bueno, rentadora no n'hi havia, però és igual, llançar un verí al riu no passava res, després va ser una multa administrativa i ara és un delicte.
Espanya, és a dir, la nostra... Espanya, perdona, en la transició van arribar molts diners de fora per, en teoria, ajudar tot el procés, per exemple, sí, també de l'Aràbia Saudita, això està documentat, i són diners, alguns que van servir per finançar partits polítics i per tant intentar assentar la transició, i d'altres que van anar directament a la butxaca del rei.
Sí, 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 sí. I s'han escrit llibres i maletines i per suposat, el propi Prado Colón de Carvajal. Però vull dir que la nostra consideració actual de tot això fa que una persona que, jo què sé, Rita Barberà, li regalen un bolso i se forma un follón i la senyora, a més, acaba morint, no? Hem canviat els nostres esquemes i el nostre tracte respecte de certes figures i el rei l'ha pillado con el carrito del helado, o sigui, està claríssim, no? Amb una manera de fer que avui en dia seria absolutament impensable, però dit això, i segurament jo estic d'acord en que el sistema com a tal, és a dir, els partits institucionals tenen poques ganes d'anar més enllà i la pròpia fiscalia i pel que significa d'assetjament al propi sistema i a la pròpia figura de la capçalera de l'Estat, mentre que hi ha altres que, fent el caldo gros, no?, de tot això, voldrien implicar la pròpia institució en la caiguda del rei emèrit, que clarament ja és caigut, i per tant acabar també amb aquesta forma d'estat nostre que per alguns és una xacra i per altres és una possibilitat de mantenir un cert consens respecte d'algunes coses. Jo que des del punt de vista, diguem, de la conveniència, i citava Cambó, soc pragmàticament monàrquica en el sentit de que crec que ens tirem tants trastos pel cap que no ens posaríem d'acord en una presidència de república per aquesta única i fonamental raó, que jo crec que és important. Entenc que la separació efectiva de les dues figures de Joan Carles I i de Felip VI és absolutament imprescindible, per tant, la capacitat que tingui l'actual rei de demostrar que ell no és l'altre i que, a més, a partir d'ara, llum i taquígrafs, és absolutament essencial perquè perilla i molt la institució.
Vinga, n'hem parlat una estona. Si algú en vol més detalls, el Josep Maria ho publica al diari El País, que és el diari pel qual està treballant, i allà hi trobareu tota la informació. Va, d'aquí a 20 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Vull saludar també ara a dues persones i afegir-les en aquest programa per parlar d'una informació que ja hi us avançàvem. Catalunya està acumulant un any ja pràcticament de sequera. La situació s'ha accentuat especialment els darrers mesos, els mesos de la tardor, que és quan més hauria hagut de ploure, i que justament el que ha passat és que no ha plogut com calia. El mes de novembre a banda, allà vam tenir una mica més de precipitació, l'octubre, el desembre i aquest gener estan sent més secs del que és habitual. Aquesta falta de pluges prolongada en el temps ha acabat minvant, evidentment, les reserves als embassaments. Els de les conques internes a Catalunya estan al 56% de la seva capacitat, que són 30 punts menys que ara fa un any. 30 punts menys que ara fa un any. És veritat que aquells embassaments estaven tan plens perquè hi havia hagut el Glòria. Vull dir que segurament també els embassaments van arribar a uns nivells, diguem-ne, una mica per sobre del que pertocaria. Però vaja, la situació diria que ara comença a ser preocupant. A veure, d'entrada, en Marc Prohom és el responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyor Prohom, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Està plovent molt menys del que pertocaria a Catalunya des de ja fa uns mesos?
Sí, les dades així ho confirmen, a excepció potser de la meitat sud, a les Terres de l'Ebre, on sí que s'han produït alguns episodis de pluja intensa. Recordem, per exemple, l'episodi d'Alcanar. Doncs pràcticament tota la resta del país està amb dèficits de pluviometria, podríem dir, des de fa un any i mig.
Des de fa un any o un any i mig?
Sí, pot ser que hi ha hagut algun mes que sí que ha estat plujós, però en general, en termes generals, sobretot la franja prelitoral central i que s'extén fins a l'Empordà i també tot el Prepirineu de Lleida, doncs són zones on els darrers any i mig s'ha doncs plogut poc i ara comença a haver-hi uns dèficits importants.
Clar, des de fa ja fa bastantes setmanes que tenim els meteoròlegs una mica avorrits, que es posen les mans al cap, no?, i que li demanem al Jordi Miralles, no?, per exemple. Què, Jordi? I res. Sol. I fred a la nit i sol. I plourà res. No plourà res. Ara li demano també a vostè. Què diuen els seus mapes? Plourà algun moment o no?
A veure, hi ha una mica d'esperança a finals de setmana. A partir de divendres, em sembla que es pot trencar una mica aquesta monotonia de l'anticicló, que per altra banda no és estrany que el gener hi hagi anticicló. El que passa és que, clar, portem tants mesos en què està plovent menys del compte, doncs que ja s'està acumulant massa. Això apunta en els mapes aquest possible canvi de temps a finals de setmana, però que no sembla que hagi de ser un gran canvi de temps.
Clar, el problema és que ara mateix suposo que ja no és una qüestió només que necessitem que plogui, sinó que necessitem que plogui amb una mica de ganes, entenc?
Exacte.
I que plogui cap on ha de ploure, que ara el que ens aniria bé seria que fos muntanya amunt, no?, perquè els embassaments també es puguin omplir, perquè si plou a l'Ebre, diguem-ne, ve per l'Ebre, però és aigua, diguem-ne, que pot fer saó allà, però va directament a mar.
Sí, a veure, la sequera n'hi ha de molts tipus. Després ho parlarà potser el company de l'ACA, que hi ha la sequera hidrològica, la sequera pluviomètrica. En aquest sentit, la pluviomètrica és la que afecta especialment els boscos, els conreus de secà, i aquí sí que convé que plogui, i molt, perquè si no la campanya d'estiu, la campanya d'incendis pot ser molt, molt perillosa, perquè portem molt d'acumulació de mancança de precipitació. Jo no m'atreviria a dir, doncs mira que plogui capçaleres, ha de ploure pràcticament a tot Catalunya, i com deies, per sobre del que seria la mitjana aquesta primavera.
Clar, perquè ara feia vostè referència a aquest risc d'incendis, és que el tenim en uns nivells també que no són normals, tenint en compte que estem al mes de gener. I és justament per això, no?, perquè tenim els boscos i els camps secs.
Exacte, sí, tenim tot el que seria el prelitoral central, doncs molt, molt sec, portem aquests dèficits molt marcats, i això és una bomba de rellotgeria de cara a la campanya d'incendis, evidentment. A banda, també hem tingut episodis de vent que han fet que encara es ressequés més l'ambient, i a banda doncs també tenim el canvi climàtic amb l'augment de la temperatura que cada cop està més confirmat. Per tant, és una combinació explosiva que posa en estrès tots els boscos i conreus de secà.
Estem parlant amb Marc Pruom, que és el responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ara ell hi feia referència. Afegim també en aquesta conversa l'Enric Velasco, que és el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Senyor Velasco, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quanta aigua tenim a Catalunya avui embassada?
Bé, en el global de conques internes, nosaltres hi estem conques internes, o sigui, la part que no va a l'Ebre, no?
Sí.
Estem al 56%.
56%. Aquesta sí, és una situació, diguem-ne, que per als qui no estem acostumats a gestionar l'aigua del país, en quin punt o en quina situació ens deixa que a data d'avui, arrencant el mes de febrer, tinguem una mica més del 56% de la capacitat d'aquests embassaments plens?
Bueno, ens deixa en una situació que hem tingut usualment, eh? No és una novetat. Sí. En la darrera dècada pues, hem tingut ja diversos anys amb aquesta situació. Potser no és igual a tota conques internes. En la part del sud, les reserves estan al voltant del 30%, i en la part del nord, allà a Boadella, d'Arnius Boadella, a l'Empordà, estem al 40%. En aquestes dues parts estem pitjor que en el conjunt de conques internes, no? Ah. Aleshores, és una cosa que no es dona tots els anys, però que sí que es dona amb una certa freqüència. El que, diguéssim, és una novetat és la perspectiva, l'acumulació de dèficit hídric, de dèficit de pluges, i la perspectiva que tenim també de que es mantindrà aquesta situació un temps més.
Clar, perquè a més, per exemple, aquest any, parlant també amb la gent que depèn del sector de la neu i de l'esquí, per exemple, es prometien un any que semblava que aniria molt bé, va nevar molt al principi de la temporada, que de fet encara no era ni hivern, però en canvi després no han vist nevar, no han vist tornar a nevar amb ganes. I això també, al final, aquesta neu és aigua que a la primavera hauria de baixar cap als embassaments, i de neu cada vegada n'hi ha menys al Pirineu.
Sí, bé, la part del Pirineu que sempre es comenta és més, diguéssim, Andorra, la part del Segre...
Sí, però aquesta va a l'Ebre, conques internes, si seria Llobregat i Ter, de
conques
neu,
internes, poca. Sí, la neu té un paper menor, però té un paper important, eh? I tenim molt poca, sí, molt poca. A més, té un paper important que quan incrementa la temperatura va a riu, no? Però a part, durant tota la temporada de neu, va infiltrant, es va ficant a dintre del terreny, i això fa que després les fonts del Llobregat, les fonts del Bastareny, aportin aigua tot l'any, no? Aleshores, no tenia aquesta aportació, pues, indica que els cabals del riu, sobretot el cabal del riu Llobregat, es mantindrà baix, no?
Em sembla, si no m'equivoco, esteu acabant d'enllestir els detalls per decretar una situació de prealerta a la regió de Barcelona. Això, en principi, no ha de fer patir encara ningú que hi hagi restriccions d'aigua, entenc, en aquest escenari de prealerta?
La prealerta no és una situació de restriccions, és una situació que ens afecta a la gestió dels recursos, perquè posem en marxa recursos alternatius, com és l'aigua de mar, que hi ha unes plantes de tractament i potabilització d'aigua de mar que s'han intensificat el seu funcionament. Si estaven en normalitat al 30%, doncs hem passat ja al 85%, que és pràcticament ja a marxes fortes.
És a dir, nosaltres a casa no ho notarem, però vosaltres ja esteu començant a incrementar la producció d'aigua per intentar aguantar al màxim el que hi ha als embassaments. La situació
sí,
és aquesta.
Els embassaments i els aqüífers, també. Uh-huh. Aquests dipòsits subterranis, que en el nostre cas tenen un paper clau, també.
Això és pel que fa a la regió de Barcelona. Abans vostè feia referència, per exemple, a l'Empordà. A l'Empordà tenim ja una vintena de nuclis que estan amb restriccions, que de fet ja van estar amb restriccions i que gràcies a aquesta pluja justament del mes de novembre i aquesta neu van poder deixar de tenir restriccions d'aigua durant un temps, però que les tornen a tenir, no? Tenim una zona molt castigada al nord-est del país per la falta de pluja.
La pluja de novembre va alliberar l'àmbit de Carme Capellades, no l'Empordà, va fer pujar l'aquífer de Carme Capellades, que està allà a l'Anoia, a Penedès, no? I han sortit de l'alerta, tot i que també aquell efecte d'aquelles pluges del novembre ja s'ha esgotat i ara l'aquífer està tornant també a unes situacions de cotes baixes. En el cas de Pluja Muga, les pluges van pujar, o sigui, a l'Empordà, van fer pujar també l'aquífer, però no suficient i no li hem tret en cap moment de la situació d'alerta. i ara l'efecte de la pluja ja, diguéssim, s'ha esgotat, ja s'ha finalitzat, i l'aquífer torna a estar, aquest dipòsit subterrani tan important allà, torna a estar en una situació baixa també.
Abans d'acabar aquesta conversa, m'agradaria traslladar-vos també una darrera pregunta a cadascú pel Marc Prohom. Senyor Prohom, avui llegim, per exemple, també a La Vanguardia una informació que certifica que el mes de gener ha tornat a ser més càlid del que és habitual. Veig, per exemple, un registre de La Molina, una temperatura d'1,7 graus més alta aquest mes de gener. Vostè feia abans referència al canvi climàtic. Ja el tenim aquí i ho veiem amb l'aigua, ho veiem amb la temperatura, ho veiem amb tot.
Sí, el canvi climàtic especialment s'està manifestant amb la temperatura. Això és una evidència que és irrefutable. L'escalfament global s'està manifestant a escales més petites, com és el cas del Mediterrani, i de fet el Mediterrani és conegut com un punt calent pel que fa al canvi climàtic, perquè és on té, lluntament amb l'Àrtic, doncs una manifestació més clara. Amb la precipitació les evidències són encara més no tan clares. Sí que s'està veient que especialment de les properes dècades els episodis de sequera poden ser més freqüents i més intensos, i en canvi no es veu que hi hagi, no hi ha evidències clares que s'hagi una intensificació de la precipitació. Sí que es veu en canvi aquesta diguéssim major periodicitat dels episodis de sequera.
L'Agència Espanyola de Meteorologia, per exemple, que fa el global de tot Espanya, certifica ja que les dades de gener fan pensar que tindrem el quart hivern consecutiu més calent del normal en el global d'Espanya. A Catalunya la situació és extrapolable? Estem en aquesta mateixa línia?
Sí, és bastant extrapolable, sí. De fet, l'hivern és de les estacions de l'any que encara s'està observant el escalfament, però no amb tanta intensitat. L'estiu és clarament on s'estan marcant més increments de temperatura, i és l'estació de l'any on el canvi climàtic s'està manifestant més.
Però en tot cas tendim a hiverns més calents i estius més càlids, també, no?
Sí, exacte. Sí. Sí, això és bastant evident que a les properes dècades no hi haurà un aturador pel que fa a un amortiment d'aquesta tendència cap a l'escalfament.
El que no sé si hem canviat, senyor Velasco, és la nostra manera de consumir aigua. És a dir, no sé si estem sent també cada vegada més conscients que si tendim a que plou menys, potser per gestionar els embassaments, també tots plegats, diguem-ne, en el nostre propi consum, hauríem de ser conscients que potser no podem gastar durant tot l'any com si aquell any fos un any plujós.
Sí, és correcte. O sigui, en la sequera del 2008 es van agafar unes pràctiques de reducció de consum que es mantenen, bàsicament es mantenen fins ara, però hem de seguir estalviant, encara que els embassaments estiguessin plens en un període humit. El nostre règim mediterrani ens fa canviar de situació seca a humida i viceversa, i aleshores hem de tenir estalvi permanentment. O sigui, en el nostre cas hem de valorar que l'aigua és important, cada gota compta, i cal tancar l'aixeta si no tenim necessitat de l'aigua.
Doncs haurem d'estar pendents del temps, d'aquests mapes que comentàvem amb el senyor Prohom, que potser ens donen una petita alegria de cara al cap de setmana, però que encara no és. Dedueixo l'alegria que necessitaríem. En Marc Prohom és responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. L'Enric Velasco és el cap del Departament de Gestió dels Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. D'aquí a 7 minuts arribarem al punt de les 10. Ara en seguim parlant. Abans, publicitat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do aquesta conversa que hem mantingut amb en Marc Prom i amb l'Enric Velasco, dic perquè a vegades, quan t'expliquen les coses amb tanta claredat, Joan, no? I saltes del titular, diguem-ne, del diari o del somriure del matí, no? Quan jo dic avui tornarà a fer sol i no s'espera que plogui, no? I veus la realitat del que s'amaga darrere. El temps passa molt de pressa, molt de pressa, molt de pressa, i resulta que fa més d'un any que no plou com tocaria a casa nostra.
Sí, sí, jo pensava, ara ho deia amb el micròfon tancat, no? Em venia al cap el nom d'en Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge del tripartit, i aquell episodi de sequera que va preocupar tant el país, que obria portades, i que es va acabar amb una acció inèdita, que és que un conseller ecosocialista anés a la Moreneta a demanar que plogués, gairebé, no? I... Bé, són realitats que no les atenem fins que som en el mig del problema, no? I per exemple, per als que som d'Osona i que tenim gravada sempre una imatge que és termòmetre de si ha plogut en els últims mesos o no, que és que aparegui l'església de Sau al pantà, doncs home, ara està molt descoberta. I sí, i a vegades penses com es pot treballar estructuralment perquè mitiguem aquesta situació, no? Perquè és evident que nosaltres no podem fer ploure, però sí que podem fer coses, diguéssim, perquè hi hagi un tracte al planeta que sigui una mica més adequat, no? Que el fet que hi hagi sequera és una conseqüència, l'augment de temperatura al Pirineu, no? Que ara explicaven els entrevistats. Bé, segur que hi ha accions a mig i llarg termini que es poden fer. Ara s'ha de ser agosarat i s'ha de tenir un pla governamental, i a vegades penses que aquest pla, no, que ha de ser a escala local però també a escala global, doncs no acaba d'existir o no acaba de coordinar-se.
I veient el que està passant amb els preus de l'energia, clar, jo ara pensava, deia el senyor Velasco, hem posat a treballar a tota màquina les desalinitzadores, no? I clar, un es pregunta, bé, i a quin preu aquesta caríssim. Aigua? Ho dic perquè la setmana passada... L'àrea metropolitana rebutjava la proposta d'Aigües de Barcelona, per exemple, que plantejava que el rebut de l'aigua s'havia d'encarir un 7%.
7,4%.
I de moment la resposta va ser que no, no? I jo penso, bé, doncs, si ara estem produint aigua amb les desalinitzadores i les estem fent funcionar a aquest ritme per intentar mantenir els embassaments, quants diners ens pot acabar costant, no? Tenir aigua o fer vida com fins ara a Montserrat? Mentre no plogui, per entendre'ns, eh? Vull dir que al final... quan tu tens una aixeta, l'obres i raja aigua, no? Al final perds una mica la percepció del que costa allò.
Això és una evidència. O sigui, la sensació... ens hem acostumat tan ràpidament a un fet que fa poquíssims anys era absolutament inversemblant, i que per una part del planeta encara ho és. Uh-huh. Anar a buscar aigua es converteix en una de les feines d'una part important del món no desenvolupat, del dia a dia, no? Poder trobar per menjar i poder aconseguir l'aigua necessària, l'aigua potable. Bueno, si és cert que que l'aigua potable al món, l'aigua dolça, és el 2% de tota l'aigua del planeta, deixant a banda aquestes desalinitzacions possibles, que alguns països ja fan perquè tenen les possibilitats i segurament també els diners, resulta que cada vegada som més població. Bueno, més enllà de si és veritat que aquest escalfament global ha vingut per quedar-se per la nostra acció, perquè, de fet, el planeta, sense que nosaltres estiguéssim aquí, ja s'havia escalfat i glaçat diverses vegades. És a dir, que això, aquesta supèrbia de que somos nosotros los que hemos hecho el escalfament. Bueno, sí, vale, a lo millor sí, però és igual, perquè sense nosaltres també li pot passar. I les nostres sèries històriques són tan petites en relació amb la vida de la Terra que a mi em sembla molt agosarat tot això que es parla. I no és que jo sigui negacionista de res, però, en fi, aquesta supèrbia de que l'ésser humà és el que la pifia i, a més, el que la pot arreglar, no acabo de veure. Però, bueno, suposem que l'hem pifiada i que som molts i que gastem massa aigua i que, a més, estem escalfant el planeta. Ara què fem? Doncs, bueno, ja comencen a haver-hi moviments ecològics d'aquests que diuen que el que s'ha de fer és no tenir fills perquè som massa gent al planeta i que la humanitat està, clar, pel mateix 2% d'aigua som massa gent, no? I potser no arriba la ciència suficient com per desalinitzar a un cost més assequible l'aigua del mar, ni tampoc arriba les